A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat corresponent a aquest dimarts 23 d'abril de 2024, diada de Sant Jordi, una temàtica que té un protagonisme destacat en els propers minuts en aquest temps d'informacions de proximitat perquè les parades de venda de llibres i de roses davant de les escoles fan viure a Lèrdola de nou l'ambient de Sant Jordi. Fins a les 7 de la tarda es podran trobar davant de l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta i fins a les 5 davant de l'escola Circei de Moja. I Isabel Ullate presenta aquest dijous a Sant Miquel a casa El noi de l'autobús. Serà a 8:15 del vespre, local Roser Montaner, dins dels actes de la Setmana Cultural de Sant Jordi que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola. Destacar-vos que la realitat virtual i les videoconsoles seran les protagonistes de la tarda del dijous a l'Espai Jove del Centre Cívic La Xarxa. La tercera edició de la Game Fest se celebra entre setmana coincidint amb l'horari d'obertura de l'Espai Jove per tal que el jovent pugui conèixer aquest equipament. Destacar-vos també que el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia fa una crida per poder trobar persones voluntàries per cuidar gatets lactants. I aquests mesos d'abril i maig es disputa a Sant Miquel el 15è torneig obert d'escacs de Vilafranca i l'obert Calculín. El Club d'Escacs de Vilafranca, que organitza aquestes competicions, ha escollit el local Roser Montaner per la seva amplitud i facilitats d'accés. En parlem de tot plegat a continuació en aquest nou espai de notícies que us servim des de la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, que us parla Raimon de Cara, Fanny Vivar i Armand Benito en tasques de redacció i de presentació. Comencem. Com és habitual, l'ambient de Sant Jordi es viu a Olèrdola aquest dimarts 23 d'abril, en bona part gràcies a l'activitat que despleguen fora de les aules les escoles del municipi. I és que des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda hi ha parada de venda de llibres i de roses, de llibres de segona mà i de roses, davant de l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta. Un llibre té un preu de 3 euros, dos llibres es poden adquirir per 5 euros i 5 llibres per 10 euros. La rosa té un preu de 3 euros i mig. Els beneficis es reparteixen entre l'AMPA i els alumnes de sisè de l'escola per poder finançar la sortida de final de curs. I davant de la façana de l'escola Circei de Moja s'ha muntat la tradicional parada de venda de llibres i roses per part dels alumnes de sisè. La parada està oberta fins a les 5 de la tarda i durant tot el dia compta amb les visites de la resta d'alumnes de l'escola, així com de veïns i veïnes. Pep Ortiz, tutor de sisè B de l'escola Circei, explica que els alumnes han preparat el material que es posa a la venda per després tenir cura de la seva venda i acabar valorant com ha anat la activitat. Per fer aquesta tradicional activitat es treballa a l'àmbit lingüístic i el matemàtic.
Dos en concret, que són la lingüística pel que fa a la part literària i la matemàtica. Pel que fa a la lingüística, ha hagut de fer a la part prèvia una tria de llibres per tal de classificar-los per nivells. Hi ha, segons la comunitat de petits, la comunitat de mitjans i la comunitat de grans. Llavors, els mateixos alumnes han hagut de considerar quin tipus de lectura era la més adient per cada una de les comunitats. I després, la part matemàtica es treballa tant amb el fet de la compra-venda com amb el fet de que nosaltres els llibres que hem recollit dels préstecs de les editorials, que venien amb un preu fixat, hem hagut de calcular quin marge de benefici podíem obtenir amb la seva venda real.
Una de les alumnes de sisè, l'Arlet, recordava que han fet un treball previ abans de muntar la parada i indicava que els diners que s'obtinguin es destinen al viatge de final de curs que preveuen fer a PortAventura.
Nosaltres hem estat a la classe pensant quin càrrec farà cadascú. Per exemple, un fa caixa, altres atenen els clients i ens posem als llocs i ja està. Hem obert a les 8:40 potser, i ara ja portem bastants diners acumulats, però no els suficients. Sí, perquè al final per nosaltres això és algo important per anar de fin de curs. Anem al PortAventura, ja que com és l'excursió final de curs, tenim que sempre s'ha anat al PortAventura.
Organitzar la parada és tota una fita pels alumnes de sisè. Són els grans de l'escola i ara protagonitzen una activitat que havien viscut des de l'altra banda de la parada.
És la veritat, molt bé. Jo me'n recordo que sempre passàvem per davant de la parada i deia: «Buah, que guai, jo vull estar aquí darrere». I al final arriba tot.
Recordem que aquests dies, tota aquesta setmana, es viu Sant Jordi amb intensitat al municipi amb els actes que organitza per la Setmana Cultural l'Ajuntament d'Olèrdola. Seguim parlant de més coses que s'organitzen aquesta setmana al nostre municipi. En aquest cas, us hem de subratllar que la realitat virtual i les videoconsoles seran les protagonistes de la tarda d'aquest dijous a l'Espai Jove amb la tercera edició de la Game Fest. Ens ho explica la nostra companya Fanny Vivar.
Aquest dijous 25 d'abril, Olèrdola celebra la tercera edició del Game Fest, una tarda on el jovent del municipi podrà gaudir d'una àmplia oferta de videojocs i tecnologies de manera gratuïta. Serà a partir de les 5 de la tarda a l'Espai Jove de la xarxa Amoja. Àngel Massana, de l'associació Social Lovers, organitzadors de l'acte, explica en una entrevista a Canal 20 les diferents activitats que el jovent podrà gaudir durant la tarda del dijous.
Portarem diferents activitats. La primera i la més guai, crec, perquè de moment encara poca gent a casa, portarem quatre ulleres de realitat virtual amb diferents jocs no violents i, bueno, això, i els nois i noies joves que vinguin allà podran provar diferents jocs, minijocs, experiències que de moment encara poqueta gent té, però que són molt, molt guais, educatius, per conèixer mons i per l'altre costat tenim el tema de consoles, que, bueno, això, que bàsicament portem consoles, dinamitzem amb els joves, tant nois com noies, portem jocs, com hem comentat, no violents, i, bueno, això, el Futbol Club 24, tema de Mario Kart, bueno, això, i és més, bueno, això, que tothom vingui a provar i a conèixer altra gent i és bastant guai.
També posa l'accent en què l'associació, sobretot, treballa amb jocs no violents, ja que l'objectiu de les trobades és la de socialitzar.
Nosaltres tenim l'associació Social Lovers, que ja fa 10 anys que està constituïda, i això, i tenim uns valors que bàsicament no ens agraden els jocs violents. Ens diem Social Lovers per socialitzar i aportar contingut i tecnologia a tothom, o sigui, bueno, en aquest cas són joves, però ens agrada aportar ajuda a tothom, ajudar la gent gran, a joves, a nens, ens agrada fer moltes activitats i això, i sí, socialitzar, que vinguin a jugar amb els seus amics, que no estiguin tant, encara que estiguin allà connectats, però bueno, això, que vinguin a jugar amb els seus amics i a conèixer, a socialitzar, per això ens diem Social Lovers.
Adrià Cardó, un dels dinamitzadors del Servei Jove d'Olèrdola, explica que l'activitat es celebra un dijous, entre setmana, amb l'objectiu de donar a conèixer l'espai i que els joves coneguin tant l'espai pròpiament dit com les activitats que s'hi organitzen.
Es celebra el dijous bàsicament perquè volem donar a conèixer l'espai juvenil d'aquí Moja, perquè no és molt recurrent que hi vinguin joves, i és una manera de fer veure al poble que existeix aquest espai aquí Moja i que no fa falta que se n'hagin d'anar a altres municipis per gaudir d'un espai juvenil.
Totes i tots els joves de 12 a 30 anys tenen una cita amb la realitat virtual i les videoconsoles dijous a la tarda a partir de les 5 a l'Espai Jove del Centre Cívic de la xarxa de Moja, una oportunitat per gaudir de noves tecnologies i socialitzar.
Editat per Edicions i Propostes Culturals Andana de Vilafranca i escrit per Isabel Ullate de Sant Miquel, el llibre El noi de l'autobús ha iniciat un cicle de presentacions seguint les principals rutes que van recórrer els carros i els autobusos de l'empresa Montbus des de finals del segle XIX fins a principis del XXI. Durant la primera meitat d'aquest any 2024, diverses poblacions de les comarques de l'Alt Camp i de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf coneixeran de primera mà el llibre que ens ocupa. Aquest dimecres arriba a la presentació a Olèrdola, El noi de l'autobús, concretament aquest dijous al local Roser Montaner de Sant Miquel a 8:15 del vespre dins dels actes previstos a la Setmana Cultural de Sant Jordi que organitza l'Ajuntament. Aquesta publicació l'ha fet possible la promotora Mercè Baix Claver, filla de Sant Miquel i viuda d'en Pau Lluís Monasterio Figueres, o el que és el mateix, viuda del noi de l'autobús i la seva família, i respon a l'última voluntat d'aquest darrer de plasmar la història bicentenària de la seva nissaga i de posar per escrit, per commemorar-la, la crònica més que centenària de la companyia familiar coneguda amb els noms de la Hispano Pontorrina I, Transports Monasterio Mònic, després i Montbus finalment. Isabel Ullate és la neboda d'en Pau Lluís Monasterio i ja explicava que un dels centres d'interès d'aquesta publicació és la gran diversitat de testimonis que s'han pogut recollir.
És una de les coses que ens ha portat a invertir-hi molt de temps i esforços perquè creiem que valia la pena de recollir els testimonis tant de treballadors, familiars, amics, usuaris, extreballadors, per descomptat, de la Hispano-Punturrina o de Transports Monasteri o de Montbus, amb la qual cosa vam dedicar-nos a desplaçar-nos per bona part de la geografia catalana, buscant aquests testimonis, la majoria a l'Alt Camp, tot sigui dit, però vaja, també a altres llocs, i tenim la sort d'haver pogut recollir el testimoni de persones que ja aleshores tenien 80, 90 anys, 70, per tant, algunes persones que avui dia ja no hi són, i queda recollit el seu testimoni i amb tota la seva riquesa i amb totes les seves aportacions queda recollit en el llibre. No només els familiars i els veïns n'estan molt, molt orgullosos i contents de poder tenir aquest record per escrit, sinó que nosaltres mateixos, la tieta, la promotora, jo com a escriptora i tots plegats els implicats en el projecte, ens fa especial il·lusió això.
A banda de la pròpia intervenció de l'autora, la Isabel Ullate Valls, en la presentació convocada aquest dijous a 7:45 del vespre al local social Roser Montaner de Sant Miquel, també es comptarà amb la participació i les paraules de Pere Venturra Ventós, veí de Sant Miquel i amic d'Isabel Ullate. El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de la Mancomunitat busca persones voluntàries per cuidar gatets lactants. Es busquen cases d'acollida per aquests gatets lactants, que és una eina bàsica per atendre correctament els gatets orfes que arriben al centre i que en aquestes dates augmenten significativament. L'any 2023 es van atendre, gràcies a aquesta acció de les cases d'acollida del centre, un total de 215 gatets, una xifra que representa un 18% més de la dada de l'any anterior. Les persones interessades a cuidar i atendre aquests animals acabats de néixer només han d'emplenar un formulari que es pot trobar a la web del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia, cad@mancomunitat.cat, o bé escriure un correu a caad@mancomunitat.cat. I ara destaquem que en l'àmbit esportiu l'Èrdola és l'escenari de competicions rellevants en l'àmbit dels escacs, i és que durant tots aquests mesos d'abril i de maig s'està celebrant al nostre municipi dos campionats que organitza el Club d'Escacs a Vilafranca. Una informació que ens amplia el nostre company Armand Beneito.
Durant aquest mes d'abril i també el mes de maig, el local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola està acollint els divendres el 15è Obert d'Escacs de Vilafranca 2024 fins al 31 de maig i els dissabtes l'11è Obert d'Escacs Calculín 2024, amb la seva fase prèvia juntament amb Sabadell i Llinars del Vallès. Aquest acabarà el 4 de maig, amb la fase final a Vilanova els dies 1 i 2 de juny. Pere Toledano, president del Club Escacs Vilafranca, en una entrevista al programa Canal Esportiu de Canal 20 Ràdio, ens comenta per què van triar Olèrdola per a aquestes proves.
Bàsicament és perquè és un local que disposa, que és gran, que hi cabem amb amplitud els participants que hi ha en tots dos tornejos. Segona, que també té molt fàcil per aparcar, perquè molta gent ve de fora, o sigui, aquest torneig, o que encara que sigui obert de Vilafranca, pues, més de la meitat de jugadors no són de Vilafranca, venen de fora. I a Vilafranca, pues, el centre sempre és més complicat i aquí, pues, són condicions molt bones d'aparcament. I bàsicament el local és un local molt maco, molt gran, amb unes condicions ideals per jugar escacs.
L'Obert Calculín, que juga els dissabtes a la tarda, de 4:45 fins 6:45, és per jugadors sub-12 i sub-16 i acollirà a la seu d'Olèrdola 78 participants, arribant quasi als 300 entre les tres seus. Pere Toledano ens comenta que els escacs ara mateix té força acolliment entre els més joves.
Bueno, nosaltres, el nostre seu, hi ha hagut 78 inscrits. I les altres seus, Ginàs, sé que han arribat, van haver de tancar 100, perquè ja no els hi cabien més, i Sabadell jo crec que està al voltant també. O sigui, és un torneig que té molta, molta repercussió a nivell de... És inferiors a 16 anys, són joves, canalla, però bueno, té molta, molta efecte, molta participació de molta canalla. O sigui, podríem arribar quasi als 300 participants, efectivament. Sí, no, ara s'ha anat millorant, s'ha anat incrementant a nivell de, per exemple, d'internet, hi ha moltes possibilitats, molta facilitat per poder jugar a internet, pots jugar amb qualsevol persona del món una partida d'escacs, perquè hi ha diverses aplicacions per poder-lo fer, i després, bueno, arrel de la pandèmia que l'està tancant la gent, doncs també es van quedar i no sabien què fer, i alguns doncs es van aficionar als escacs, i és una cosa que darrerament es nota que hi ha un auge, no? Tant a nivells de joves com el calculín, però també de gent adults, o sigui, ve gent de gran que diu, mira, ara m'he aficionat als escacs i a veure, venia doncs, voler participar, no només jugar per internet, sinó presencial, que és una mica diferent, no? Del tipus de joc.
I els divendres al vespre, a 9:45, es juga el 15è Obert d'Escacs de Vilafranca amb partides de 90 minuts i jugadors i jugadores de totes les edats, però sempre federades. Pere Toledano convida a poder veure partides entre joves i gent més gran.
Sí, el que passa que aquest és federats, perquè és un torneig internacional que compta per l'OFIDE i bueno, tot el nivell internacional. Passa que, llavors, diguem-ne, l'únic requisit és que siguin federats. No hi ha limitació de cap edat. Tenim doncs, aquí participants des de 10 anys fins a 70, em sembla que és el que més gran. No? O sigui, i és una barreja doncs, que és curiós dels escacs respecte a altres tipus de, que et trobes doncs, gent, una persona molt gran jugant amb un jove o bueno, unes barreixes molt curioses de gent. No? Quan vas, si vas a veure-ho, si vull, convido tothom que vulgui passar, és obert, pot venir tothom que vulgui, l'únic requisit és que no fa hagin soroll, perquè clar, és una sala gran, tot gent sentada en silenci, és una cosa una mica xocant, el primer cop que veus, però bueno, està obert a tothom, tothom pot passar un moment a veure i veure què és això dels escacs, que és una cosa curiosa que quan ho veus, pues, treus unes idees de lo que potser tenies preconcegut, que és curiós, és original, no? Aquí es fa una ronda diària, aquest seria el ritme estàndard de partides lentes, que diguem-ne és, i llavors dona temps per fer una partida, perquè ve a durar pues, 90 minuts, 3 hores, entre 4 hores, 4 o 5 hores, sí.
Aquest dissabte 27 d'abril i el proper 4 de maig encara es faran doncs, partides del calculín i fins al 31 de maig, els divendres, es podran veure les partides de l'Obert de Vilafranca amb l'entrega de trofeus el dia 14 de juny.
I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé, que acabeu de passar una molt bona diada de Sant Jordi.